L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tothom, som a l'habitació dels pares, el dimecres a les 9 del vespre, aquí amb la Núria Lleonart, que sóc jo, acompanyant-vos una nit més. Una nit que esperem, doncs, que el fred que vam tenir el mes de febrer ja ens abandona. I bé, que els dies es comencen a allargar, que això també és una molt bona notícia. Ens agrada allò, poder sortir de la feina i encara que sigui clar. Dit això, per situar-nos una miqueta, avui tornem a tenir un programa, en podríem dir temàtic, d'un sol tema. La veritat és que em consta que els programes que hem tingut de separacions, us ho dic a vosaltres així, que encara no us heu presentat, però els que heu vingut aquesta nit, que estan sent un èxit. M'han felicitat ja per dues o tres parts i a més m'he trobat un parell de persones pel carrer que m'han comentat que estaven passant per situacions semblants i que els hi havia anat molt bé, sobretot poder-se sentir identificat amb certs sentiments que estàveu exposant. I Ferran, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Molta gent que els hi ha dit que els hi ha anat molt bé la calma amb què parles. O sigui, la perspectiva que et dona ja el fet de que faci temps que t'hagi separat, la calma amb la qual pots parlar. Més d'un m'ha dit, com és possible que jo no puc contenir saps, certes emocions i certs sentiments i quin gust quan sento el Ferran i penso, ah, d'acord, d'aquí un temps tots aquests sentiments doncs, una mica més dolentots que pugui tenir ara s'hauran anat refredant i podré parlar amb aquesta tranquil·litat de la situació passada, no?
Bueno, efectivament, es diu que el temps ho cura tot, no? Doncs al final és qüestió de prendre't un calma i deixar que vagin passant les coses i bueno, es va ordenant tot com tu ara deies també, no?
I després també dir-vos, perquè penso que vosaltres, els que esteu fent aquests programes, doncs són uns programes una mica més intensos pel fet de que expliqueu vivències que costen, ja ho vam comentar el primer dia, no? Una separació no és agradable i a més doncs és una època en la qual penses que el fracàs personal és important i esteu aportant moltes dades personals més que altres pares amb altres temàtiques, no? Per tant, penso que és bo saber que la resposta de la gent està siguent justament la de que agradable poder sortir també. Una altra persona em comentava que se l'havia baixat, que no, ell no l'havia sentit, però el veure la temàtica se l'havia baixat i que li havia anat molt bé per donar perspectiva al que l'advocat fins ara li estava dient. Que el poder veure tres persones molt diferents, amb situacions molt diferents, amb èpoques de la seva separació molt diferents, parlaven amb aquesta serenitat i podent contenir cert odi o cert... A més em parlava de tu, Olga, no? Sí. Em deia, l'Olga l'he notat, la noia, perquè molts no se'n recorden del nom, no? Em deia, la noia sí que l'he notat que té un pèl de rancor, però ha sabut exposar-ho sense rancor, però sense... Saps? Així em dona una perspectiva de poder dir a l'advocat, escolta, no em liïs. Deixa'm pensar, deixa'm posar distància amb tot això que m'estàs demanant, no? I se'm queixava molta gent, m'he trobat amb aquest programa molta gent de dir-me, ostres, és que clar, de cop i volta tu et trobes amb la situació que et diuen que se'n van, no és que et decideixis tu, no? Però que diuen que se'n van i de cop dius, bueno, doncs me'n vaig a l'advocat que m'expliqui quins drets tinc o quins drets tenen el meu fill. Jo crec que hem de començar a canviar també noms, no? Què vol dir quins drets tinc tu? Jo sempre dic, si tu no tinguessis fills, els advocats parlen d'interessos, no? És que has de mirar pel teu interès, has de mirar pel teu interès. Jo sempre dic, si no hi haguessin fills i arribes a un punt de separació, no hi hauria cap interès a defensar. Al contrari, qualsevol interès que aquella altra persona et podria donar, el rebutjaries. Sobretot si ets una persona que tens un ofici, tens una feina i que per tant et pots valdre per tu mateixa, quan tu et separes d'algú i no hi ha fills pel mig, el més probable és que diguis, és que no vull ni quedar-me al pis, vull començar de zero, jo puc pagar-me un pis més petit, jo no cal tenir el sofà en el qual m'estirava amb tu perquè la història amb tu s'ha acabat i per tant no puc dependre d'una paga que em passis compensatòria de res. A mi la compensació ja me la donaré jo iniciant una nova vida sense tu. Quan hi ha fills, això és exactament el mateix. De tu no espero res, però hem de trobar la manera de que els interessos dels nostres fills segueixin predominant a les nostres vides. I moltes vegades els advocats, el teu interès, escolta, no, l'interès dels nens, què els anirà millor en els nens? Podem arribar a un acord? Què necessiten els nens, tant a nivell econòmic, a nivell emocional, a nivell de visites? Arribem a un acord, però també el llenguatge, Què em convé a mi? Què necessito jo? No, què necessiten els nens? Repeteixo, si no hi haguessin fills, segurament no voldries necessitar res d'aquella persona amb qui has trencat. Bueno, és important. I em deien això, no? Que aquest senyor em comentava que el sentir-vos li permetia endreçar-se i allunyar-se una mica de la pressió dels advocats. Penso que això està molt bé, nois. Per tant, també us volia felicitar. Sí, penso que el despullar-vos una mica davant de la gent també està bé quan te'n dones compte que, bueno, m'ho he explicat, però en algú l'ha ajudat, no? Sí. Bé, en Ferran ja l'hem mig saludat. Saludem a l'Olga. Hola, Olga.
Hola, Kira.
Què tal, bé?
Un altre cop aquí.
Sí, un altre cop aquí. Passant-nos-ho bé, eh? Sí. Tot i que ens costa una mica a vegades segons quins temes, però passant-nos-ho bé.
No, però bé, molt bé.
Molt bé. José Antonio, hola.
Hola, bona nit, què tal?
Què tal?
Encantat d'estar aquí una altra vegada.
Molt bé, me l'alegro jo de tenir-te aquí. I tenim algú nou, que ja va venir l'any passat, però en aquests programes encara no havia vingut, i bé, l'hem convidat una mica perquè, Olga, se't compensés
el bé,
tema,
bé,
el tema compensació de sexes, és a dir, hola Gemma.
Hola, bona nit.
Ara sí que ja tenim una bona representació, dos homes, dues dones, d'acord? Que a vegades això quedava una mica
descompensat.
Sí, Bé, d'alguna manera, la Gemma l'agafem així una mica a la volada, perquè la vaig enredar, Gemma, vine a un programa, parlarem de separacions, i no sabia ben bé de què vindríem a parlar, però bueno, crec que ens pot, podem anar, Gemma, podem anar traient tots els temes que vulguis, La Gemma té dos nenes,
Sí.
I bé, tot el que vulguis dir, comentar, preguntar, l'espai és teu, val?
Val, merci.
Quin tema farem avui? Doncs aquell que ens va quedar pendent, que ja vam comentar, vam començar a parlar de com havíem d'enfocar l'existència d'una nova parella en un de les dos bàndols, diguem-ho així, no? De dos bàndols. I bé, com ho havíem de presentar als fills o com havíem de gestionar tota aquesta situació. Aleshores, bé, jo crec que hauríem de separar dues coses molt diferents. Una és quan la parella és nostra, és a dir, qui ha refet la vida som nosaltres. Per tant, podem controlar molt millor la situació en què presentarem aquesta nova parella, quan ho farem, com ho farem, amb quines condicions, si veiem els nostres fills preparats per entendre-ho o no, etc. I en el cas de que la parella sigui la de l'altra persona. En aquest cas és molt més complicat de gestionar, sobretot si un encara no ha refet ell la seva vida. Perquè aleshores sí que aquí es generen, bueno, per molt que vulguem dir que ho hem superat, que ja no ens en recordem, però al final aquella persona ha format part de les nostres vides, ha sigut el pare o la mare dels nostres fills, i quan el veus amb algú altre, és normal que als inicis no podríem dir gelos, ni molt menys, ni enveja, però sí doncs com una mica de ell ja comença a caminar, o ella ja comença a caminar, i jo no, no? Aleshores és una miqueta més difícil de gestionar, i hem d'anar molt amb compte, sobretot, d'ordenar primer aquestes emocions, rebre-les i entendre-les. Si no les rebem i no les entenem, no les acceptem, el que farem serà enrabietar-nos, i quan ens enrabietem acabarem descontrolant-nos i comunicant aquella sensació desagradable a tot allò que ens envolta, fins i tot als nostres fills. És a dir, per exemple, si no acceptem que pot ser que ens faci mal que la parella amb la qual fa 3 anys que em vaig divorciar ha refet ara la seva vida, i jo ho sé perquè m'ho han explicat els meus fills, si això jo no ho accepto, és molt probable que el divendres, quan els nens preparin la bossa per marxar a veure el seu pare o la seva mare, parlaré de pare perquè, com que sóc una dona, per exemplificar, em serveix millor això, però que ningú em malinterpreti pensant-se que només, o sigui, que vull dir que són els pares, els homes, els que primer refan la seva vida. No, senzillament perquè m'és més fàcil doncs poder-ho exposar. Quan fa la maleta per marxar a casa del seu pare, serà molt més fàcil que se'ns escapi un bueno, a veure què tal aquella. Serà molt més fàcil que quan tornin el diumenge i un dels dos nens ens digui, o una nena, o filla única, ens digui, ai, molt bé, i l'Helena, ah, té nom? Ens surtin expressions com aquestes sense voler-ho. Si acceptem aquesta ràbia, si acceptem i no ens fa por dir, ostres, que fort, ja han passat 3 anys, però què voleu que us digui? A mi em molesta, tu, que ja hagi refet la vida, no? Aleshores ens serà molt més fàcil poder-los explicar als nens, ja, bueno, que us ho passeu bé, que vagi bé amb el pare, i sobretot ja m'explicareu com és aquesta nova persona que forma part del pare. I si veieu que a vegades dic alguna cosa d'elles, és que heu d'entendre que a mi em costa, que ja el coneixeré, però em costa. Ens serà molt més fàcil expressar les nostres emocions i entendre-ho. Serà important separar quan és l'altre el que refà la parella i quan és un mateix el que la refà. Perquè quan és un mateix el que la refà, també pot rebre la mala gestió de l'altre. És a dir, les trucades de... Ah, i te n'has anat tan bé? Ell hi ha anat? Ella l'hi ha anat? Els ha acompanyat en els nens? Ah, bueno, molt bé. Bueno, doncs suposo que algun dia me la presentaràs, perquè clar, si van amb els meus fills, algun dia hauré de saber la cara que té, no? És a dir, hem d'estar preparats per entendre que l'altra persona pot estar encara una mica dolguda i tenir aquestes reaccions i intentar mantenir a la distància i no enfrontar-nos-hi, sinó senzillament també donar-li la calma de dir i tant que te la presentaré, ets la mare dels meus fills o ets el pare dels meus fills i tens dret a conèixer o a saber la cara que fa la persona amb qui aquest cap de setmana han anat al Montseny a collir castanyes, res més. De cara als nens, com ho gestionem tot això? Quan ha de ser, no? La pregunta... Tot va començar, José Antonio, per una pregunta teva,
sí.
que era...
Quina pregunta al pastor,
sí, que, sí, que era... I com s'ha de fer això? O quan s'ha de dir que hi ha, no? De quina manera s'ha de fer,
a veure,
no?
Jo crec que això depèn de cada cas, de cada nen i de cada pare, que suposo que som els pares els que millor sabem o creiem saber quan hem de fer... o quan hem de donar aquesta notícia, no? Jo ara tinc una relació de marxa.
Per això venia el teu interès, Ferran, ara l'hem enganxat, eh? Però més li vas preguntant a en Ferran, eh? Li vas preguntar directament a en Ferran, però Ferran, això,
Pot ser, sí.
Està molt
I,
bé.
I a veure, el meu fill encara no conec aquesta persona, però sap que hi existeix perquè, bueno, farà 4 mesos que estem sortint. I quan el nen estava amb mi i jo havia de sortir una nit o havia de sortir en un moment donat perquè havia quedat amb aquesta persona, el que no em semblava just i encara que sembli una mica idíl·lic, no em semblava bé era haver de mentir al meu nen, perquè és el meu fill. I jo a ell li dic que no s'han de dir mentides i el seu pare no pot ser un exemple diguem mentides. I llavors un dia li vaig explicar que el papa tenia una amiga i que, bueno, que sortia amb ella. Acte seguit se'n va assabentar la meva exdona, i llavors la seva reacció en principi va estar correcta, va estar molt afable, però bueno, ja veurem.
Per això jo recomano, bueno, jo no, els psicòlegs recomanem, jo no, que en el cas de que hi hagi una bona entesa amb l'exparella, abans de comunicar al fill, és millor deixar-ho anar a l'exparella. En el moment que li vas a dir al nen, l'exparella et deixa i li diu, escolta, mira, perdona, avui parlaré amb el nen, que sàpigues que no t'he de donar explicacions a tu, però sí que has d'estar preparada i d'alguna manera la prepares i fas que la reacció davant del nen, quan aquest nen retorni, sigui més afable i ja sigui més estructurada. Sí?
Bueno, jo vaig al revés, perquè jo precisament perquè considero que l'única persona que l'has de donar explicacions i l'has de donar raons és el meu fill. Sí. Primer vaig dir-li a ell i després vaig parlar amb la meva exdona i vaig explicar-li que, bueno, que ja que el nen ho sabia i que segur que li explicava a la seva mare, li vaig explicar a ella.
O en un moment paral·lel, però sí que és veritat que és bo, doncs, que si hi ha una bona entesa, repeteixo, si hi ha una bona entesa, el receptor del nen, que després rebrà aquest nen, tingui temps de poder gestionar aquestes emocions que tots heu somrigut quan les expressava, però que tingui temps de poder gestionar aquestes emocions per quan rep el nen, dir-li, sí, jo ja ho sé, no passa res.
El que sí que vaig fer,
Segurament estem parlant de nens en general, no? El teu fill probablement pugui rebre-ho d'una manera, però aleshores també hi ha nens que quan han passat un parell de dies, arriben a casa, ja no estan amb tu, arriben a casa i diuen, i què vol dir, mare, que el pare té una amiga?
Sí,
I em deixarà aquesta amiga per mi?
Ha passat.
És important que, si ja repeteixo, no em canso de repetir una bona entesa, la mare... O el pare pugui estar suficientment preparat per dir-li i tant, que és normal, i no passa res, i tu no passaràs a un segon terme. I això és el que ha de fer el pare, refer la seva vida, i jo algun dia també l'hauré de refer.
Però si, per exemple, en el cas de que no hi ha ni comunicació...
Aleshores no cal,
malentesa
aquí.
Malentesa i...
Aquí no cal, Gemma, aquí no cal. És a dir...
Que se'm fa molt difícil de poder parlar amb ell, de transmetre-li qualsevol cosa...
Sí, aquí no cal. Aquí la situació és una altra, la situació és... Jo em faig partícip en el meu fill. Si crec que ja n'he de fer partícip, això també és molt personal, però jo em faig partícip en el meu fill i en tot cas, quan ja li he fet partícip i hi ha algun moment en el qual hi ha una comunicació momentània, un moment, doncs li comento, escolta, que sàpigues que li he explicat al nen que que he refet la meva vida, ja està, val? Si no hi ha comunicació no cal dir res.
Vale.
No cal dir absolutament res. El màxim que pots trobar és que hi hagi una trucada un dia preguntant-te alguna cosa, surt com puguis d'aquesta situació. Per això també havia convidat a la Gemma, perquè és una altra visió i és un altre tipus de separació i penso que també és important conèixer-les. No? Llavors, perdona,
que t'havíem... és que jo volia fer una reflexió i sé que és molt difícil i ho dic perquè ho estic visquent ara. I és que els pares haurien de fer un exercici que és molt difícil de fer, que és d'extrema responsabilitat i d'anteposar sempre els interessos dels nens per sobre dels nostres. I encara que la relació que tinguis a la teva exparella no sigui bona, sempre anar de primar els interessos dels nens. I que aquesta mala relació mai arribi i mai traspassi la línia d'arribar als nens. Ho dic perquè jo ara he començat a tractar amb advocats i quan apareixen els advocats sempre és un moment molt dur i molt difícil, perquè comencem... Moltes vegades comencem amb això que dius tu, que jo hi ha una cosa que tinc claríssima, i és que el meu advocat treballa per mi i farà el que jo crec que hagi de fer. Està per aconsellar-me, està per orientar-me...
Et puc renyar?
Sí.
El teu advocat deixaré... hauria de treballar pel Javier.
És que no he acabat. No he acabat, vale. Gràcies. Però vull dir que això de que l'advocat sempre et diu el teu interès, no. La primera cosa que vas dir al meu advocat és l'interès del meu nen, per sort de tot.
Que n'hi ha molts, que n'hi ha molts advocats, que, a veure, ara aquí estem generalitzats,
Encara
hi ha una reclamació. Sí, del col·legi d'advocats. No, que n'hi ha molts, Sí? Però que hem de canviar el
llenguatge. Però aquesta iniciativa de dir-li a l'advocat primer va als interessos del meu fill i després als meus i als de la seva mare, jo crec que seria una responsabilitat nostra i seria un exercici que han de fer els pares. Encara que la relació amb la parella estigui totalment trencada i sigui dolenta, és que hauríem de fer aquest exercici de responsabilitat, perquè no es poden fer servir els nens com arma per negociar una separació.
Totalment, no es
pot. I per desgràcia és una cosa que veiem tots els dies.
Per això estic molt d'acord amb el que apuntes, no es pot fer servir. Però sí que ja un tant % de parelles i de situacions, les quals no acaben bé, que el divorci és impossible portar-lo per X circumstàncies perquè no han pogut fer aquest pas de portar els interessos del nen, dels fills per davant dels seus. I en aquí, que justament no n'havíem tractat, per tant, moltes gràcies, Gemma, per dir el tema, és important dir, si no pot haver-hi una bona entesa, és molt millor que no hi hagi entesa.
Totalment d'acord.
I això, penso que hem de començar a no tenir por a dir-ho, perquè també és veritat que hi ha una sèrie de separacions, com que ara és cert que el 80 o el 70% de separacions són les del Ferran, són les de vosaltres, hi ha un 30% que no són així. Hi ha un 30% que en el moment que un decideix marxar o decideix trencar, es troba amb una negativa i amb una paret i amb uns rebots, amb una manca de comunicació. I a més, no només això, sinó que amb la sensació de soc un bitxo raro perquè aquí tothom que es separa es porta perfecte i resulta que jo soc l'única que em barallo amb, o l'únic que em barallo al meu marit, no? I això a més em diuen que és perjudicial pel nen i que estic utilitzant el meu fill i que aleshores és quan jo dic per aquest 30%, sisplau, que no hi hagi comunicació. I per aquest 30%, malauradament no, per sort i per molta sort, sí que ja han bons advocats, que ja faran de mediadors per vosaltres. Aleshores, és important perquè pel nen... Mira, avui, aquesta tarda mateix, estava amb un nano, amb un nen que ha patit un divorci molt dur, molt cru, amb unes circumstàncies molt bèsties, val? Amb circumstàncies de maltractament pel mig, etcètera, la parella, etcètera. I m'ha encantat la reflexió que m'ha fet aquest nen. Un nen de 6 anys que els acaba de fer. Val? I ell m'ha comentat, m'ha explicat molt, molt tranquil·lament, m'ha dit el pare i la mare s'han separat i bé, no passa res. I dic, ah, no, i tu com estàs? I em diu, jo molt content. Des d'aquells dos no es dirigeixen la paraula, la meva vida ha fet un gir 360 graus, m'ha dit, un nen de 6 anys, amb aquestes paraules. I jo li he dit, ah, sí, per què? Diu, doncs perquè el pare i la mare, quan estaven junts, es discutien molt, cridaven. I jo els hi deia que no cridessin. Jo els hi deia que deixessin de fer tot això i de barallar-se. Però com que no em feien cas, acabava anar-me'n a dormir. S'han separat. Clar que m'agradaria tenir els pares junts. A tots els nens els agradaria. És un nano molt espavilat, molt, molt passada, Clar, a tots els nens els agradaria tenir els pares junts. Però clar, si s'han de discutir cada dia i cridar cada dia, més val que se separin. Però clar, es van separar i van continuar discutint-se cada dia i encara era pitjor perquè com que ho havien de fer a distància, cridaven molt pel telèfon. I a mi això encara em posava més nerviós. Per tant, a mi, que el meu pare i la meva mare hagin decidit no parlar-se, em fa molt feliç. I què passa? Hem de crucificar aquesta parella? Al contrari, els hem d'animar a dir, escolteu, nois, no us torneu a parlar mai més. No us torneu a parlar mai més. Perquè des que us parleu, el vostre fill està bé. Hi ha d'haver-hi, hi ha aquest 30%. Per tant, Gemma, la teva pregunta, si no hi ha bona entesa, res.
És millor no tenir-la,
És millor no tenir-la, ni buscar-la, ni esperar aconseguir-la, Amb el temps, molt amb el temps, justament, si jo també, els psicòlegs que treballem molt la mediació, etc., sempre diem que amb el temps... Si es fan bé les coses, si no es busquen conflictes, sinó que més aviat es deixa refredar la situació, amb el temps acabes aconseguint una comunicació cordial.
Lo just.
I al final és això on heu d'anar, no? Però segurament els vostres fills ho agrairan moltíssim. Quan ho diem als nens...
No crec que n'hi hagi una norma escrita o pautada, no? Això de
cada,
dependrà de moltes
parella,
coses,
no? Cada parella ho
i
veu,
de cada persona.
Ho veu, jo crec que ho veus clar, no? Que no has de dir, penso, que no és un plantejament problemàtic. El que no es pot fer és amagar-los, i això està clar.
Val.
I jo penso que no.
Val. No se'ls hi pot amagar, però tampoc se'ls ha de fer partícips. Què vull dir amb això? És important que el nen sàpiga que el cap de setmana, si heu conegut algú, que el cap de setmana que no està amb vosaltres, heu començat a estar amb algú altre, justament perquè no tingui preguntes estranyes, de dir com és que el pare no m'explica què fa, perquè la mare no em diu amb qui va, i jo bé li he de dir. I a més, veu cares als amics dels pares, als familiars d'aquells pares. Llavors, perquè no se senti rebutjat, perquè no es pensi que no li expliquem perquè no volem que ell formi part de la nostra vida, li hem de dir que tenim un amic o una amiga. Però que tranquil, que no es preocupi. Vull dir que això és una vida, és la nostra vida. També hem d'ensenyar-los això, que és la nostra privacitat, és la nostra parcel·la de vida que és nostra, que ja decidirem si aquesta persona ocuparà un espai a la nostra vida que l'haurà de compartir amb ell. De moment, no. I això també se li ha de deixar molt clar. És la meva vida i com que jo sóc l'adult decidiré si ell serà prou important per compartir aquest espai de vida amb tu. De moment això tu no t'ha de preocupar, però que sàpigues que el pare o la mare tenen aquesta parella, aquesta amiga. Val? Jo també dic, recomano, que quan un fa aquest anunci estigui segur que allò, bueno, segur no ho podem estar, no ho podem estar mai, us acabeu de separar, sou, bueno, sabeu millor que ningú que no hi ha seguretat amb cap parella, no? Però que sí que tingui alguna mica la certesa de que allò va, anirà una mica lluny, perquè si no estarem dient, presentant amics, no presentant, sinó comentant que tenim amics constantment. Aleshores, si és un rotllo, callem-nos-ho. És clar, saps? Vull dir, saps? Si fa 15 dies i... O fa 4 mesos, o fa 4 mesos, però veiem coses que no ens acaben de... No cal que els hi diguem. Eh? Sí? Perquè, clar, deixarem aquell amic que ell no han vist mai i al cap d'un any refarem la vida o començarem a pensar que podem refer la vida amb un altre, tornarem a tenir un amic que tampoc han vist mai i aleshores acabarem també seguint una mica el pare està loco que només té amigues invisibles. Val? Saps? Sí. No. Eh? Hi ha d'haver-hi una certa sensació de que allò pot tenir una mica de continuïtat. Una mica de continuïtat, no per sempre, una mica de continuïtat. Sí? Sí. Què en penseu d'això, Ferran?
En el meu cas va ser una mica així com dius, no? He tingut la sort de que la persona amb la... O, diguem, la primera persona amb la que vaig mantenir una relació més seriosa ha sigut la persona amb la que ara estic convisquent. I la meva filla és l'única persona que he conegut del seu pare posterior a la separació. He tingut aquesta sort. No?
Sí, és perquè és una sort, és això, eh? Vull dir... Llavors, que ha coincidit que...
Sí, llavors, vull dir, la que sí que tenia clar de previ és que no li presentaria la meva filla a algú que havia conegut accidentalment o que mm-hmm. jo tenia clar que jo no aniria a més, no? Va arribar el moment en què vaig trobar una persona amb la que em va semblar que les coses podien encaixar i bueno, llavors sí que la va conèixer, però bueno, igualment va trigar uns 7 mesos aproximadament, no? Però bueno, que és que aquí és el que dèiem, no hi ha dates, són percepcions i cadascú pren les decisions... I
en
ja
funció
està.
De com va vinguent.
Sí, hi ha molts factors, l'edat dels nens, si és nen o nena... Bueno, és que hi ha tants factors a tenir en compte, vull dir que al final cadascú fa el que creu que és millor.
Sí, al final, en realitat, l'objectiu és ser el més coherents possibles, no?
T'ho dic perquè, per exemple, la meva filla, que en el meu cas la meva exdona no ha refet la seva vida, malgrat haver viscut tot el que ha viscut amb mi ella i el bé que ho porta i la relació tan bona que té amb la meva parella actual... Jo no la veig preparada perquè la seva mare trobi nòvio.
Sí, això passa moltíssim.
Sí, és molt possessiva. Sí.
Amb la mare, en aquest cas.
Amb la mare perquè vol nòvio, si em té a mi, no? Perquè és que, clar, bueno, també ella té la custòdia de la meva... Bueno, la meva filla viu amb la meva exdona i, clar, tenen una unió molt forta entre les dues, no? Llavors, clar...
Sí. Aquí, Ferran, si hi ha una bona entesa, que la teva exparella
l'hauràs ajudar
un piló.
Igual que la meva exparella em va ajudar amb la meva relació actual, no? Que, bueno, jo també em va passar el mateix que has dit tu inicialment, no? La primera persona que li vaig dir va ser la meva exparella. O millor dit, m'ho va descobrir ella abans que jo li digués. Però va ser la meva exdona la primera persona que ho vaig comentar i m'ha ajudat molt amb la meva filla també a que ho entengués, a que no passava res bueno.
A que no era una competició entre aquesta aquesta nova parella del pare i ella, no?
Exacte.
Perquè també, com sempre, el temps se'ns tira sobre, però bueno, tenim temps, que hi ha també el paper de l'altre. Del paper de la nova parella.
És que és molt important,
no
és el mateix que estigui xinxant, que no pas que suavitzi els temes, no? I, escolta, doncs no ho tinguis en compte, o tal, o no. Canvia molt la pel·lícula.
Canvia moltíssim.
I que després, quan, clar, dificulta, o sigui, pot arribar-te a dificultar també la relació teva amb la criatura quan la tens, no? Ja ve una mica contaminat, no? Que això ho he viscut amb altres companys o persones al meu voltant que s'han separat i han tingut, ostres, que el crio tornava amb la mare... La recuperació era... Que...
Sí.
I quan la tens un cap de setmana, el temps passa molt ràpid, no? I les friccions, pues, si es poden evitar, lògicament... Doncs...
Sí, jo també, aprofitant el tema, és que en el cas de que hi hagin friccions, i sobretot en el cas de que hi ha la sensació de que és l'altra la que està xinxant, la que està burxant, el que està buscant raons... I la sensació de que potser em pot estar parlant malament de certes actuacions nostres, etc, o està tenint reaccions no gaire bones davant dels nens, és important que nosaltres sempre mantinguem la cordialitat amb els nostres fills. No caiguem en la mateixa trampa de tornar aquelles agressions. Això és molt important. Hi ha molta gent que quan li explico em diu: i Núria, què vols dir? Que no m'he de defensar? Tornem-hi. Quin mal et pot causar algú que ja no ocupa un espai a la teva vida? Home, però li diu als meus fills, al pare dels meus fills, a la mare dels meus fills, i els diu que no sé què, els diu que no sé quantos. Val. Si aquests nens que fa dos dies que estan, o tres o quatre, és igual, amb aquest discurs desestabilitzant cap a tu, quan arriben a casa teva, tu continues amb un discurs també desestabilitzant cap a l'altra persona. Com han d'actuar aquests nens? A quin lloc aquests nens es senten segurs, tranquils i no jutjats? Enlloc? Per tant, hem de ser capaços de que ens rellisqui allò que no sigui veritat. Perquè, a més, se suposa que no és veritat el que està dient aquella persona. I en els nostres fills, donar-los la dosi de calma que no troben a l'altra part. I, per tant, no parlar del tema. I quan ens venen ens diuen: sí, però és que el pare m'ha dit que tu el vas deixar amb ell perquè en tenies un altre. Sí, que això passa. O perquè no l'estimaves tu i ell encara t'estima. Doncs ser lo suficientment capaços i tranquils de dir: ja ho sé, que el pare pensa això, però no passa res, és el seu pensament i jo en tinc un altre. Aquesta és una bona opció. L'altra opció és: carinyo, això a tu no t'interessa. Són coses del pare i la mare. Escolta, què tal? Ens posem a dibuixar? Sí? És a dir, relativitzar? O això el pare t'ho ha dit perquè està enfadat i ja saps que a vegades, doncs la gent, quan la mare també, vas, quan s'enfada amb tu et diu tonteries, home, no et preocupis. Això és que, bueno, devia tenir un mal dia. Intentar sempre no caure en les desproposicions que fa l'altre cap a nosaltres. A la llarga, podem tenir tota la raó del món. L'altre es pot haver equivocat moltes vegades, l'altre ho pot haver fet molt malament. A la llarga, els nens ja se'n donen compte del que ha passat. Els vostres fills, amb 15 anys, s'enamoraran, es deixaran, els enganyaran, sabran de què va la vida i sabran i podran tenir armes per entendre exactament què va passar amb els seus pares. I retornaran en aquells que més seguretat i tranquil·litat els hi ha donat. En aquell que els hi ha estat ratllant sobre l'altre, acabaran visitant-lo poc, tinguent una relació molt de: ja, bueno, va, sí, la mare, ja ho sé, si fa 20 anys que em dius que la mare... Para, podem canviar de tema? Això ho he viscut en la meva experiència laboral, i amb amics i amb companys, de pares separats. Jo ja tinc companys amb 35 anys que els seus pares estan separats, que eren els primers que es van separar, i realment els sents parlar i dius: clar, en aquella època, aquí ara... pobres, però en aquella època, doncs, les dones es quedaven molt desemparades. Sí, era una situació molt vergonyant per elles, etc. Aleshores, la ràbia l'acumulaven les dones i era molt, molt normal. És que el pare ens ha deixat i mira què ens ha fet i mira què no sé què. I el teu pare... Jo encara ara, i us parlaré de la meva sogra, encara ara estem dinant i: ah, i així s'han anat a sopar amb aquell? No es parlen. Fa 40 anys que es van separar i no es parlen. Bueno, 40 no, 20 i no es parlen. I encara ara, en el seu fill de 40 anys li diu: ah, amb aquell vas a sopar. Molt bé, molt bé. Ja veig que encara quedes amb ell, tot i el que m'ha fet a mi, El meu marit és com... Doncs clar, vaig a sopar amb el pare perquè el pare no em diu això. El pare li és igual si dino a sopar amb tu. Però, per tant, és un exemple per ensenyar-nos que és important el fet de aguantar estoicament i posar-nos, com dèiem abans, no, amb els temes dels nens, entendre que en el primer moment que l'altre sap que ha refet la vida, tingui aquella punxada de ràbia i pugui tenir aquella mala expressió i, ostres, poder-la disculpar davant del nen, poder-li dir: és veritat, la mare ha mal parlat de la Elena. Imaginem-nos que la companya nova es diu...
Puc interrompre't un momentet?
Sí, i tant, tots els que vulguis.
No, només dir-te que jo això ho he posat en pràctica i ho noto molt de cara a les nenes. M'ho vas comentar tu i també amb els psicòlegs de parella que vaig anar, no, que m'ho deia la noia, i em deia: has de fer això, no? I jo pensava: hosti, en el moment en el que estem, no, i que hem acabat tan malament i que no hi ha comunicació, no hi ha res, vull dir, hem acabat, bueno, lo pitjor de lo pitjor, i pensava: jo he de fer aquest paper? I jo dic: bueno, va, doncs farem un pensament i m'hi posaré, no? I clar, em preguntava: mama, he d'anar amb el papa? Si el papa això, el papa allò... I allò, amb tota la ràbia del món, pensava, bueno, és igual, contenció, però ja que hi ha aquests professionals que m'ho diuen, m'ho dediquen i ho hauré de fer. I la veritat que he notat moltíssim canvi. De dir-los, ai, mira, el papa em crida, el papa m'ha fet això, el papa m'ha dit allò, m'ha dit coses que no m'ha de dir, no? O m'ha donat coses que no m'havia de donar. Bueno, tu tranquil·la, perquè ja saps que el papa t'estima molt, que a vegades ens posem nerviosos, cridem una mica, jo també crido, però ja saps que tu potser no hauries de fer aquestes coses, oi que hi penses, oi que veus que això no hauria d'estar bé, però que després al final hi caus i veus que està bé, sí, sí, doncs és que m'ha funcionat moltíssim. Mm-hmm. Primer em feia molta ràbia de dir, hosti...
Per aquest... què l'he de disculpar,
sí, no?
Sobre,
pensava,
no?
A sobre d'un malament que s'ha portat, no? A sobre he de ser jo la que faci el canvi aquest, però prefereixo fer jo el canvi de xip, que em vegin com a bona mare, que les estimo i que...
Que les protegeixes al final.
Sí.
I sobretot el missatge que els hi dones, Gemma, i que els hi
doneu... De reconfort.
Exacte, és de reconfort. És a dir, a mi m'ho podeu explicar tot. Que no em fa mal. I puc entendre el pare, també els hi ensenyes el perdó, també els hi ensenyes l'aguantar, però això no vol dir que els ensenyes a ser unes meselles, eh? Senzillament, el que els estàs ensenyant és la mare, la mare està sensata, serena, tranquil·la, i a la mare li podeu explicar tot. I la mare sempre tindrà una resposta confortant per vosaltres. I no us demanarà fidelitat, no us demanarà que us posicioneu. Que això és el pitjor. I Ferran, tu precisament que fa més temps, i tu també, Olga, que tens els nens, és el pitjor que els hi podeu fer en els vostres fills. Demanar-los fidelitat i proves de fidelitat. Perquè ells no estan en aquesta guerra i no entenen què ha passat. I per ells, el seu pare és el seu pare i la seva mare és la seva mare. I ja està. I si la mare crida més, o el pare, o la mare ha cridat al pare, o el pare ha cridat a la mare, a mi què? Saps? Sí.
No, però volia dir, el que seria molt bo i seria recomanable és que n'hi hagi un punt de sinceritat entre els pares.
Sí,
perquè moltes vegades es dona el cas de que un dels dos ja té parella i no admeteix que l'altre la tingui. O sigui, jo la tinc, però no puc admetre
que l'altre
també ho tingui, no? I llavors el que el nen... primer que tot, jo crec que tot això que estem parlant, tornem a que primer hem de posar per davant els interessos del nen. I encara que no estiguem d'acord, que ens faci mal que l'altre tingui parella, hem de pensar en el nen, no en nosaltres, sempre amb el nen. Però és molt important que a l'exparella n'hi hagi sinceritat, perquè a veure, jo no m'has demanat de res, jo no he de donar explicacions a ningú, tret del meu fill, de amb qui vaig o què estic fent. I de fet, per mi, el fet de dir-li a en Javier que tenia una relació va suposar com un alliberament. I ara n'hi ha dies que no està amb mi i jo el truco per donar-li les bones nits, per parlar amb ell o per preguntar-li com ha anat el dia i em pregunta si estic amb ella. I amb tota la normalitat, sí, estem a punt d'entrar al cinema o estem a punt d'anar a sopar o estem fent un tomb i no passa res.
No, es tracta de calmar la inquietud que té ell, no? I de normalitzar-li la situació i de dir-li estic amb ella però també et puc trucar, és a dir, no? La situació és aquesta i no passa res, normalitzem-la, no?
Ara, això sí, el tema que parlaven de quan s'ha de fer, home, jo crec que no n'hi ha pautes. És veritat que el meu fill té coneixement de que aquesta persona existeix, però encara no la conec. I, bueno, ja arribarà el dia que la coneixi. I però és el que tu dius, el dia que... Jo per dir-li a ell que existia aquesta persona va ser una decisió consensuada. Ho vaig parlar amb ella. I el dia que arribin a conèixer... significarà que aquesta persona és molt important per mi i que jo tinc clar que és molt més que un rotllo,
com
has dit, no?
Sí, sí.
I crec que és molt important protegir els nens de relacions esporàdiques.
D'anades i vingudes.
Això no es pot fer.
D'anades i vingudes.
Si els nens arriben a conèixer la teva parella és perquè aquesta persona... almenys tu tens l'intenció de que...
No, i et pots equivocar, eh? Home, et pots tornar a equivocar,
Bola de cristal.
No passa res, saps? Sí. I pots presentar els nens, i els nens poden estar 2 anys tenint relacions amb aquesta persona i equivocar-te, i no passa res, Déu me'n guard, I ells ho entendran.
No, si bola de cristal, no en tenim cap.
Si es fa amb naturalitat...
Ja. Però jo tinc, no és el
tu
meu exemple.
Tu tens adures,
sense
més amb.
No, però no és el meu exemple. Jo volia explicar el meu cas, però ara m'ha vingut al cap el d'una amiga que ha viscut 2 relacions després de separar-se, 2 relacions importants, vale, que ha ficat aquelles persones a casa seva, i han sigut 2 relacions traumàtiques, traumàtiques per ella i traumàtiques pel nen. El nen ha quedat molt tocat.
Molt tocat.
Molt.
Sí.
I ara... ella, que jo li he dit que s'està equivocant, opta per dir-li que ella mai més ficarà algú a casa seva. Dius,
ja, no, això és un error.
No és això el que li has de transmetre. Li has de transmetre que allò va passar i que s'ha acabat. I que a partir d'ara el que no permetràs és que entri algú que torni a fer mal.
Exacte.
Però no que no entri algú a la vostra vida.
S'ha equivocat, ha tingut mala sort i no va escollir bé, però amb refaig, o sigui, la seguretat que sempre hem de portar als pares, amb refaig i a partir d'aquí, tranquil. Sí. Intentaré, important, no prometeu res que no pugueu complir, intentaré que això no ens torni,
no
a,
torni
passar.
A passar. Intentar transmetre tranquil·litat a aquella criatura, perquè viu angoixa cada vegada que aquesta mare rep una trucada d'un home o surt una nit.
Sí.
Viu una angoixa impressionant, aquesta criatura.
Per això et dic, i també és molt important que l'adult faci una ullada cap enrere, és a dir, miri què m'ha passat, què he fet, per què dues vegades m'ha passat això, a on m'he equivocat per no cometre un altre cop l'error, però tampoc tancar-me en res, és a dir, també fer un treball personal, no? També és cert que una cosa, el Ferran apuntava unes variables que per mi són molt certes, que és depèn de l'edat, depèn de la relació que, el que deia ell, no, jo no veig preparar la meva filla perquè la meva exparella tingui parella, és cert, això passa.
Jo
o per exemple,
por d'això, sí. Jo tenia por amb el meu fill petit d'això, de que bueno, el seu pare ha refet la seva vida ja fa gairebé un any i jo no, bueno, jo fa poc que he conegut algú, allò que no sabia si dir, si no dir, allò que dubtes, i a la meva filla li vaig explicar, la meva filla té 18 anys, a la meva filla li vaig explicar perquè és que, bueno, es veia, no? I llavors era com molt evident, i bueno, prefereixo dir-li abans de que s'imagini coses i tal. I al nen li vaig explicar. En tal moment va ser ell que em va dir, qui és en Xavi?
I jo... Deixa.
Allò que, bueno, pues és un amic, estem coneixent-nos, tal qual. Ho va viure amb una tranquil·litat i una alegria que em va deixar pasmada. Però jo no m'ho esperava, jo del nen. D'ella sí, de la nena sí, perquè ja sap el que és, ja fa 3 anys que ella mateixa té nòvio, sap el que és. Vale? I es va alegrar molt per mi que jo tingués una il·lusió. Mira, només això. Però el nen mateix m'ho va... La cara de felicitat que va expressar el meu fill quan li vaig dir, és que tinc un amic que estic coneixent, diu, que bé, mama. Vaig quedar molt, molt parada, no?
Sí, sí. No, per això et dic que és que són nens, circumstàncies, cada persona, edats...
Si és fill únic, si és fill...
Exacte.
Hi ha moltes
exacte.
Coses.
Sí, sí, sí. Noi, noia. Hi ha moltíssimes, moltíssimes variables, eh? Moltes, moltes, moltes. També és veritat que a vegades... A l'adolescència ens sembla que és més fàcil i al contrari, també és veritat que són nens que, i ara he d'aguantar algú que m'intrigui, saps? Sí. També hi ha molts factors,
sí.
No? I després hi ha també, que és el que comentàvem abans, el factor del comportament de l'altre, de la parella, no? La que no és mare ni pare, sinó la nova, diguéssim, no? És un paperot.
Això també depèn de quin paper faci aquesta persona.
Sí.
També has de posar tu una miqueta de la teva part per intentar.
Sí, però tots més, des d'aquí, jo vull reivindicar la feina de les segones parelles, que els dic jo.
No, sí, és genial.
Perquè realment és molt dur. Perquè jo en conec molts, eh? I et qüestiones... es qüestionen constantment, ho he fet bé, no ho he fet bé, m'hi he de posar més, no m'hi he de posar més, he d'avisar jo ara en aquest nen que no està ben assegut, o sigui, haig de participar en la seva educació o m'he d'estar al marge de la seva educació i convertir-me senzillament en un amic o intentar un transmissor de no sé, de sentiments, què faig? Si m'hi poso massa, com reaccionarà l'altra parella, sobretot aquella, sobretot la mare, sobretot dones, eh? És a dir, que jo no vull ocupar l'espai de ningú. I probablement l'altra parella, la mare, diguéssim, del nen, no tingui la sensació de que ningú ocuparà el seu espai.
Aquest és el tema que et volia comentar. Ah. Jo aquest cap de setmana he conegut a la dona que viu amb el meu ex. Vale? Ja feia temps que jo ja havia intentat conèixer-la i ella no havia volgut. Aquest cap de setmana ha fet 18 anys la meva filla i jo li vaig dir al meu ex que vingui. Total, a la festa va venir el meu ex i me la va presentar. Vale? Hola, hola, res. Però jo després vaig voler parlar amb ella. I a mitja festa així vaig anar a parlar amb ella. I vaig dir, dic, escolta, Sofia, dic, jo és que volia dir-te que jo no tinc cap problema, absolutament. Vull que quedi clar que jo no tinc absolutament cap problema amb tu. Tu ets una persona lliure, el meu ex és una persona lliure, us heu trobat i ho trobo meravellós. Tu estàs genial amb els meus fills, et portes superbé amb ells i per part meva vull que sàpigues que, bueno, pues que m'agradaria estar el millor possible, no? I em va dir, diu, sí, per part meva també, diu, però t'agraeixo molt que m'ho hagis dit. Li va donar com... Jo, ho vaig notar, no? Que li donava com una certa tranquil·litat.
És una acceptació, sí.
Sí. I després, quan ja havia de marxar, ella té nens petits també, va venir i molt carinyosa, guapa, que me n'he d'anar perquè he de posar els nens a dormir i tal, dic, ah, vale, jo ja no me'n recordo, li deia, jo no me'n recordo d'aquestes edats, no? I el nen, el meu fill, estava allà. I vam parlar del seu fill i del meu fill. Dic, bueno, entre ells juguen i tal. Diu, sí, diu, i també es barallen, em diu. Dic, bueno, dic, si has de posar el meu fill
el
poses, eh? Cap problema. Bueno, sí, doncs penso que va anar molt
clar,
bé.
El teu
vale?
fill
que
vam,
ens vam relaxar les tots dues, molt, sí. No?
Sobretot quan són persones, sempre parlem aquí de que les coses funcionen amb normalitat, no? I que són doncs, persones amb seny i que no apretaran perquè hi hagi un conflicte, que també pot haver-hi algú que digui per què li deixes i per què li pagues tant i per què no sé què, també. Però dins la normalitat és veritat que és un paper que et qüestiones moltes coses.
Però jo és que parlant d'aquest tema amb aquesta persona, no dic el seu nom perquè m'ha demanat que no el digui i com que és la seva privacitat
i tant, intimitat,
s'ha
molt important això.
A veure, ella té també dos fills, ja són majors que el meu, i un dia parlàvem d'aquest tema i a mi sí que em preocupa una mica per l'edat dels nens, sobretot que no es pensi que ve ningú a ocupar l'espai del seu pare. Jo tinc claríssim que jo no faré de pare, ho tinc claríssim, jo sóc pare del meu fill i aquesta persona mai serà la mare del meu fill, serà la meva parella. Jo seré la seva parella, però mai seré el pare o buscaré fer aquest rol, no? I quan parlàvem d'aquest tema, perquè a mi em preocupa una mica, vaig dir-li què pensava ella, com ho veia, i em va donar una resposta que m'ha donat molt de pensar, però que em va agradar molt. Escolta, només has de ser tu mateix, ja està. No actuïs, no vulguis caure bé, no vulguis agradar, has de ser tu mateix, ja està.
Sí, però saps què passa? Quan t'hi trobis, quan hagis de ser tu mateix... Digues, i quin tu mateix he de ser? Saps? Quin tu mateix he de ser? He de ser el que li diu, home, no? O el que li diu...
El mateix de cada dia.
Saps? Quin tu mateix he de ser? No és tan fàcil. No és tan senzill. No és tan senzill. I és una mica més senzill pels que ja teniu fills. Per les segones parelles que ja teniu fills. Per aquest és molt... Perquè tu ja tens un fill i tu ja fas la funció de pare.
Deu ser molt diferent.
Però per qui no té fill, per qui no té filles, jo quin paper jugo amb tot això?
Sí, sí.
No, Ferran? O sigui...
Sí, sí, és un tema de debat habitual, perquè hi ha mil situacions que per mi són normals, però diguem que setmana sí, setmana no, entra en escena una tercera persona, que en aquest cas ve de part meva, no? I això genera situacions que s'han de parlar.
No, perquè a més a més... No.
Perquè, sí, perquè clar, de cop i volta aquell espai que és teu, ara de cop i volta ja està una tercera persona, no? Que no... Que bueno...
Sí, sí. No, i que a més a més, jo crec que s'ha d'afegir una cosa que per mi és molt important, que és que, sobretot quan no hi ha fills, quan la segona parella, la parella actual no té fills, no té la sensació de, diguéssim, d'haver sigut pare, no? Però l'altre sí. I l'altre, normalment, per molt que s'estimi, que no és el teu cas, Ferran, però hi ha una prioritat que, si no és la primera, està molt semblant al lloc que ocupa en prioritats a la teva parella, que és la nena. Quan el cas és al revés, sí? És a dir, quan tu primer comences a fer una parella i després apareix un fill que és dels dos, l'ideal, el que, perquè avui també podíem discutir-ho, és a dir, els fills separen, els fills distancien, depèn del fonament de la parella, els fills distancien si un cop apareixen passen a ser la prioritat absoluta d'aquella parella.
si per tu la prioritat continua sent la teva, la primera, la teva parella, perquè és a qui primer has conegut i és amb qui tens el vincle i és amb l'única persona que pots tirar endavant aquests dos fills, la parella no trontollarà mai amb 2, 4, 8 de fills. Però si quan apareixen els fills aquella parella passa un segon terme i el fill o la filla és la prioritat, allò està destinat a morir. Ja us ho dic ara. O sigui, és que és així. Però clar, quan tu tens una parella i després tens un fill, tot això ja ho construeixes, sí? Però quan tu ja tens un fill i apareix una parella, qui fa més temps que està amb tu? El teu fill? És
no, és que per mi poden haver-hi situacions que les veig normals, a les que estic acostumat, i passo per alt i en canvi l'altra persona pues no les veu tan normals i podem parlar de coses ben absurdes, no? La posició d'estar en un lloc o jo què sé, o que s'aixequi de la taula per no sé què, o el que se'n vagi a dormir una hora. Clar, hi ha mil històries que al darrere que...
El divendres passat, tu i jo estàvem espaterrats al sofà mirant una pel·lícula i aquest divendres al mig, i ara la meva filla entre tu i jo. I són les 11 i com que és divendres jo li deixo estar perquè a més fa 15 dies que no veig una pel·lícula amb ella esterrassada al sofà. Per tant, ja ho sé que hauria d'estar dormint, però bueno, amb tu ja vaig estar divendres passat esterrassada al sofà, no? Vull dir que no sé si és el cas tan
però que hi ha coses, efectivament és normal, perquè clar, jo també tinc la meva filla, però això cada 15 dies, a mi m'agrada que estiguin, però també entenc que hi ha, que no puc oblidar el paper.
Exacte. I l'altre diu, però és que quan no hi ha la teva filla, bé que em busques, què és això? Sí, és difícil.
Jo crec que el més difícil serà buscar el límit de on has d'entrar i on no has d'entrar mai. És a dir, hi ha una parcel·la que sigui de, no sé, per definir una mica d'ús d'espai comú, que encara que no sigui el seu fill, si està fent una cosa que no s'ha de fer, li pot dir. Igual que li diria a qualsevol al pare, escolta, no donis cops que et faràs mal o es trencarà el que estàs fent.
Clar.
O sigui, el problema és marcar aquest límit.
Sí, però el problema també és que l'altra persona sàpiga transmetre-ho, o sàpiga fer-ho, perquè... no estan acostumats, no? Li puc dir, i a vegades espera que tu ho facis i tu, pues allò per tu no, és que no hi ha res, però l'altre ha vist alguna cosa, llavors, i a vegades és més problema de l'altra persona, de l'adult, de saber actuar, bueno, de saber dir-li...
De transmetre.
Jo per això estic d'acord que si l'altre membre de la parella també té fills, ho tindrà més clar i li serà més fàcil saber quan ha d'entrar o quan s'ha de quedar fora.
Segurament et dic una cosa.
Digues.
No dirà res.
Segurament.
El fill és teu.
Clar.
És així, jo ja tinc el meu, el fill és teu. I a més, quan vingui el meu, tampoc li dirà res, perquè és el meu. El teu l'aguantes tu. Quan els dos tenen fills, és el teu l'aguantes tu. I està molt ben fet això, I el meu l'aguanto jo.
I quan estiguin barrejats?
Ja veuràs que poques vegades els tindreu barrejats. Molt poques vegades. Perquè és quan hi ha conflictes. I forts, a més. Perquè els teus fills no tenen, els fills d'ella no tenen per què aguantar els teus. I el teu no té per què aguantar els seus. Això sí que és sagrat. És molt maco, i molt idílic, i els ajuntem tots, i els no sé què, i els no sé quantos. Poques vegades estaran tots junts. Poques vegades. Sí.
Ha arribat el cas, ja.
Sí. I també depèn dels nens, però poques vegades. I si estan junts, tu t'ocuparàs del teu i ella dels seus. Perquè si no, aleshores sí que hi hauran uns conflictes de què va, perquè em renya a mi quan ha sigut el seu fill que ha començat. Uf.
Això ja passa entre germans.
Sí, saps? Sí, de què va el teu nòvio? Sí, clar, són nens. De què va el teu nòvio? És el seu fill que ha vingut a molestar-me. Per què m'ha de dir a mi que el deixi en pau? A la que juntes els fills ja...
Hi ha més problemes.
Però
no pateixis, perquè ara l'estàs espantant.
Sí, m'estàs espantant ara.
Tot es soluciona. Escolteu. No, però és veritat, estic espantant, perdona. Però és que l'experiència és la que tinc, no? Però és cert que és important. I després també... I és que has tret un tema superinteressant. És com sempre se'ns menja el temps. Adéu, seguirem, vale? Un petó a tots. Escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut a tots. Gràcies, Gemma.
A vosaltres.
Sé que precisament a tu són temes que encara costen, val? Gràcies, Ferran.
A vosaltres.
Gràcies, José Antonio.
A tu.
Sí.
Encantat.
Olga, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres, petons, bona nit i us deixo.